Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Doncs és l'hora de seguir actualitzant tota la informació, i és que ja ha acabat el Tribunal Suprem la vista per tractar el recurs d'apel·lació d'Oriol Junqueras per sortir de la presó. Ha començat amb el torn de l'advocat de Junqueras per defensar el recurs, i després han intervingut els advocats de les parts que es van afegir a aquest recurs. L'últim torn ha estat per l'acusació popular i finalment per la Fiscalia. A la sortida de la vista, l'advocat de Junqueras, Andreu Vandeneinde, s'ha mostrat molt satisfet perquè ha dit que la Fiscalia no s'ha cenyit al contingut, sinó que ha volgut començar el judici. Segons Vandeneinde, el jutge Pablo Llarena no ha entrat en aquest joc de la Fiscalia, i per això s'ha mostrat convençut que si s'aplica el dret de manera estricta, Junqueras ha de quedar lliure els pròxims dies. Sobre la declaració de Junqueras, qui dormirà avui a la presó d'Estremera, ha parlat uns dos minuts durant la vista. L'advocat ha assegurat que ha demanat que l'alliberin perquè aposta pel diàleg bilateral, les vies pacífiques i l'acatament de la legalitat. A part del vicepresident de la Generalitat, cessat per l'article 155 de la Constitució espanyola, els altres dirigents independentistes empresonats, Joaquim Forn, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, compareixeran dijous de la setmana vinent. Sánchez i Forn, a més, també han pogut acreditar-se com a diputats al Parlament. La CUP, per la seva part, obre la porta a investir un president de la Generalitat que, donat que el cas no sigui Carles Puigdemont. El diputat electe de la formació independentista, Carles Riera, ha dit al matí de Catalunya Ràdio que, més enllà dels noms, la condició imprescindible és que el futur govern garanteixi el desplegament de la República i no faci política autonòmica. Riera ha confirmat que van reunir-se a Brussel·les amb Carles Puigdemont en la primera trobada per negociar el futur govern i la mesa del Parlament. Ha apuntat que no hi va haver cap acord concret, però no li ha donat importància, ja que, segons ha dit, hi haurà més reunions perquè hi ha temps per negociar. La grip a Catalunya, per últim, ja és oficialment una epidèmia, o el que és el mateix, ja s'han superat els 109 malalts de grip per cada 100.000 habitants, que era el límit establert per aquesta temporada. Aquesta setmana se n'han registrat 248 casos per cada 100.000 habitants. S'espera que d'aquí a unes quantes setmanes augmenti la xifra d'afectats i s'arribi a un nivell moderat i alt, especialment a les comarques de Tarragona. Fins aquí l'actualitat d'avui. Us deixem amb el programa Plusvàlua.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde atendrà les teves preguntes sobre salut a La Consulta, un espai patrocinat per Laboratoris Maen. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 i 93 409 27 72 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, 93 409 27 71 i 93 409 27 72. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Ells són els imprescindibles.
La medicina i la cirurgia fetal permeten salvar la vida de milers de nens abans de que neixin.
La lluita contra la sida podria donar un pas de gegant en els propers anys.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.
A Ràdio Estel ja tenim el teu 2018. Comença l'any amb bon preu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any dedicat íntegrament als 800 anys de l'Ordre de la Mercè. Vine a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belloc 67-69 de Barcelona, o si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. 93 409 27 77 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2018 amb bon peu.
Ràdio Estel.
Thank you.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit per Quim Esteban i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon vespre i també molt bon any nou. Comencem aquest any 2018 amb més programes del Plusvalo. Ja saben que és l'espai d'economia en valors que cada setmana els apropa al Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social de la Caixa a través d'aquesta ràdio, de Ràdio Estel. Avui pararem de nosaltres mateixos una mica, perquè pararem del periodisme econòmic. Ho farem amb el periodista Jordi Goula i també amb el Salvador Agonès, que és periodista i és cap d'Europa Press a Catalunya, amb l'Anna Plans, directora d'Imatge i Comunicació i experta en noves tecnologies, i amb la Carme Riera, doctora en Economia i professora de la Universitat de Barcelona i també investigadora. Als controls tècnics tenim el Jordi Carretero. El Plusvàlua és un programa que es fa gràcies a la producció de la Mireia del Pozo. Comencem, com sempre, a través de Ràdio Estel.
Ells són els imprescindibles.
La medicina i la cirurgia fetal permeten salvar la vida de milers de nens abans de que neixin.
La lluita contra la sida podria donar un pas de gegant en els propers anys.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
En Jordi Goula és economista i periodista, procedeix del món empresarial i acumula una llarga experiència en l'anàlisi econòmica. Actualment treballa a La Vanguardia i col·labora amb una altra emissora de ràdio, amb RAC1. Jordi, molt bon vespre.
Hola, bon vespre.
Ha canviat molt el periodisme econòmic amb aquests darrers anys, amb l'irrupció d'internet, amb els canvis tecnològics que estem patint?
Home, el periodisme econòmic ha fet un creixement brutal. Jo recordo fa uns anys... Jo vaig entrar a La Vanguardia l'any 89. Uh-huh. I recordo que no pas tants anys abans, l'economia en els diaris pràcticament eren una sèrie de gassetilles i alguna opinió. Pràcticament no hi havia res més, unes notes d'agència, però pràcticament no es donava gairebé res. Sí que es produeix un creixement fort, jo diria, en els anys 80, a mesura que l'economia va agafant cada vegada més importància, més interès, i sobretot perquè ja les pròpies empreses van tenint un interès també en aparèixer en els mitjans de comunicació.
Perquè abans eren com més hermètiques, eh? No volien donar a conèixer res, no donaven dades...
Exactament. Estem parlant de fa bastants anys, doncs era això. Escolti, doncs que no, com menys es parli, com menys en parli millor, no? Una mica com els àrbits de futbol, que com menys en parli millor. Doncs una mica era aquesta història. Això canvia, i en aquests moments estem, jo diria, que potser fins i tot en un boom de premsa econòmica, de diaris que es dediquen a això, i això fa que hi hagi una competència molt forta per les notícies, i fa que també potser de vegades no hi hagi la cura necessària o el rigor necessari a l'hora de donar una notícia o de fer un titular. Per veure si me l'emporto. I aleshores...
Buscant el que s'anomena popularment, que després amb l'Anna Plans ho podrem parlar, clics, no? Aquest titular que impacta el posem a la xarxa social a Facebook i farem que tothom vagi aquell, encara que sigui mentida, és igual, no?
Aleshores, sí, però jo vull dir que a la premsa, diguéssim, més o menys seriosa, jo recordo que mai hi havia hagut tant desmentits com hi ha ara en aquests anys, no? Sí, home, sí, els que els volen fer, els que són seriosos, sí, han d'haver-hi desmentits, perquè, escolta, m'he adelantat i resulta que això no anava per aquí,
El periodisme econòmic ha canviat molt, ho dèiem, les empreses ara comuniquen més. I per què? Per què abans no volien dir res i ara volen explicar els canvis accionarials, els canvis de l'organigrama?
Perquè l'empresa és conscient de que la comunicació és cabdal, és el donar-se a conèixer és absolutament cabdal. Perquè la gent anant cap a ella. Diguéssim, en el moment en què estem cada vegada en una societat en la que el client mana més i cada vegada té més inputs de diferents llocs per escollir i que hi ha més gent, hi ha més competència, doncs aleshores és normal que les empreses vulguin acostar-se al màxim possible per totes les vies que siguin necessàries, des de la via dels diaris generalistes fins a la via molt més, directa de blogs, de blogs per internet, per tot, tota mena de vies. Aleshores, a mi em sembla que aquest és un fet normal, i això en som conscients, i crec que encara en seran més a mesura que vagi avançant. És a dir, jo, en els alumnes que tinc, normalment els dic que molts, tots tenen fet. Clar, i bueno, vosaltres, quan sigueu grans, quan tal, jo faig un màster, I aleshores tots ja són fan de tal. I jo, esclar, tots aquí, tots porten la idea, doncs, home, de que el que els agradaria, home, doncs, corresponsal de guerra, anar a veure els negritos, i poder fer reportatges de negritos, poder fer reportatges de, molt socials i tal. I llavors, clar, jo dic, home, d'aquests n'hi ha molt, molt pocs. D'aquests d'entrada n'hi ha molt pocs.
Hi ha poca sortida laboral, dic, no?
Hi ha molt poca sortida laboral. I aleshores dic, el més probable, dic que on sí que veig un gran futur, jo, els estudis aquests de periodisme i de comunicació, és precisament en el si de les empreses, perquè cada vegada ens necessitarà més professionalitzar la canalització de la pròpia informació cap a l'exterior.
Gabinets de comunicació, no?
Gabinets de comunicació, exactament, o les pròpies empreses que necessitaran això, que ho van necessitar cada vegada més.
Perquè ja només estem parlant del periodisme tradicional o fins i tot del periodisme de diaris online, sinó també de Twitter, de les xarxes socials, que també comuniquen molt aquestes empreses a través... I tenen una interrelació molt gran amb l'usuari, no? Amb el consumidor final.
Però per això han nascut aquestes figures dels influencers i tot això, clar, perquè realment no és per què, perquè... Simplement perquè s'adrecen doncs, a uns targets que són els que realment interessen i no escampen més la història.
Quants cops hem vist empreses que han contestat malament a Twitter o que han respost un missatge que no devien o de mala manera i després això se'ls ha girat en contra?
Els hi repercuteix, evidentment. Sí, el tema de les xarxes és una bomba de rellotgeria. És un tema perillosíssim. Vaja, jo no... Soc molt actiu a la xarxa, però no domino, diguéssim, el rerefons. Aleshores, jo el que veig és que és una cosa talment, realment molt, molt arriscada i has de tenir-ho molt ben treballat i molt ben controlat, perquè és molt fàcil que la cosa es desmadri. Més a la xarxa, com que hi ha aquesta història de l'anonimat, que tothom aquí pot engegar la que vulgui i, escolta, i no saps qui és, jo, per exemple, quan tinc un insult d'una persona que no posa la cara ni el nom, doncs el tallo i ja està.
Ignorar-lo i ja està.
El bloquejo i s'ha acabat.
Un troll, que s'anomena.
No, hi ha molta gent que escriu, doncs, sí, sí, pam, i pam. Jo és escudar-se darrere d'aquí, em sembla fatal.
Estem parlant de periodisme econòmic, dels canvis com s'han produït. Actualment tenim, ja no només internet, tenim emissores de ràdio especialitzades en economia.
Sí.
Tenim emissores de televisió especialitzades en economia, que Espanya tampoc és un país que les tingui molt desenvolupades. No? Els Estats Units té Bloomberg, té cadenes molt potents a nivell internacional que estan informant 24 hores de l'evolució de la borsa, canals a internet, gent que ha estat... Que inverteix en borsa, que està contínuament seguint com va evolucionant per invertir, per moure, no?
Sí.
Com
va... Home, no, mira, jo toques un tema que és molt, molt important. A veure, jo penso que estem en un país absolutament low profile amb el tema econòmic. I t'ho dic amb tota franquesa. A veure, tenim molts mitjans, però el nivell d'educació econòmica i financera de la gent és mínim.
No saben ni llegir una factura.
Jo no diria això,
molta
però és
gent.
Que ara aquests dies... Mira, l'altre dia estava veient el programa aquest que fan al vespre, el dissabte a la nit, a la TV3, i va sortir una senyora diputada i va engegar així per les bones, diu, escolti, és que clar, és que amb la fuga d'empreses que hi ha a Catalunya ja ha marxat el 40% del PIB. Jo em vaig quedar així com es faria. Jo dic, però què diu aquesta? Però això no és el més greu. És que ningú li va dir res.
Ja, que tampoc ningú detecta...
Ningú li va dir res. Aleshores, jo penso, clar, des de fa anys, des que vaig estudiar econòmiques, ja en fa molts, jo sempre he lluitat o ho he mirat a través del col·legi, t'hem parlat, de que s'arribi a estudiar economia.
A l'escola.
Igual que estudiem química, física, ciències naturals i coses d'aquestes que ens fan estudiar la taula periòdica, que no serveix per res, coi, que per algú que vulgui fer química està molt bé. Però el que han d'ensenyar els rudiments de l'economia. Per què? Home, doncs perquè quan siguem grans no ens enredin d'aquesta manera. I s'han de saber una sèrie de coses. I aleshores aquí a mi això em preocupa molt perquè aquesta poca cultura econòmica de la gent permet a una sèrie de persones. Jo diria aprofitades. En el cas d'aquesta diputada que estic dient, probablement ni ella sabia el que deia, ni ella sabia el que estava dient, i això em preocupa. Això em preocupa perquè el coneixement de l'economia que hi ha és molt baix. Es parla, jo no l'he conegut, però de que hi havia un director d'un diari que deia, fa anys d'això, fa molts anys, deia, escolta, no, aquí el que millor pot escriure economia és fulano. I per què fulano? No, perquè no en té ni idea. I clar, i van dir, ostres, home, però si no en té ni idea... No, molt senzill. Diu, a veure, a qui s'adreça? Diu, a gent que no en té ni idea, oi? Doncs, a gent que no en té ni idea, doncs que hi hagi un tio que tampoc en té idea i que ho expliqui, que així ho entendran. I clar, jo aquestes explicacions et fan, et deixen cor ferit, no? Uh-huh. Perquè fins no fa tants anys s'ha pensat alguna cosa així. Quan jo penso que cada vegada més s'hauria d'anar... El periodisme econòmic hauria de fer una forta autocrítica, una forta autocrítica i pensar si realment les coses s'estan fent prou bé o no s'estan prou bé.
Per què?
Si... Per què? Home, doncs perquè moltes vegades, pel que deia abans, sigui per la competència, per la rapidesa en què has de fer les coses, amb la forma en què titules, hi ha moltes coses que són manifestament millorables. Mira, hi ha un fet important. Tu pots escriure, per exemple... Jo no ho he fet mai perquè jo vinc del món de l'economia i vaig entrar a periodisme, diguéssim, doncs de rellogat. Però tu pots escriure d'internacional i fas una fallada i no passa res. Dirà, no, mira, aquest que no coneix, no se'n recordava el nom del president o que ha canviat el nom d'aquí. Parles de societat i pràcticament no passa res. De cultura, doncs mira, pots dir, escolta, aquest tio està parlant de coses que no en sap massa. Però no passa res. En canvi, amb economia hi ha una tendència, que no és d'ara, que ha sigut de sempre, a negativitzar les coses i, sobretot, a desmesurar els fets. A través d'un titular tu pots desmesurar una idea, pots amplificar-la, sigui bona o sigui dolenta. Preferiblement es fa amb les dolentes. Però si és l'època d'abans del 2008, escolta, el Pocero sortia a totes les portades dels diaris, dient que era una meravella de personatge. Doncs s'exagera. I això és molt perillós. Això dic, amb cultura tu pots dir que una pel·lícula és fantàstica i llavors dius, pues mira, no ho és tant, i no passa res. Però, en canvi, aquí sí que pots fotre molt a la gent. Per què? Pues mira, els pots fumar perquè estàs tocant l'economia, encara que la gent no ho domini o no sàpiga prou, va directe a l'estat d'ànim de la persona. I l'estat d'ànim de la persona és el que llavors la bellugarà a comprar, a no comprar,
consumirà, no consumirà,
a esperar, a no fer-ho. I això és cabdal en una economia com la nostra, que es basa en el consum. Uh-huh. Aleshores, clar, si fossin, hi hagués consciència més gran de la importància que és el que s'escriu i el que es titula, en molts casos, perquè en molts casos el titular és fonamental perquè molta gent ja no passa, no ens enganyem del titular. Doncs aleshores aquí es faria més, una mica més d'autocrítica. Mira, aquests dies tenim un exemple que a mi sembla claríssim. Estem parlant amb una tranquil·litat a mi em posa els pèls de punta de la fuga d'empreses. Escolta, d'aquí no ha fugit ni una empresa. De Catalunya no s'han anat ni una punyetera empresa pel tema polític. Ni una. Què ha marxat? Home, han marxat les seus. Han marxat la seu social. La seu social, escolta, és canviar-te de registre. I la seu fiscal és anar-te a tenir allà i, en principi, t'obligaran a tenir, diuen, una sèrie de persones directius al voltant. Que no passa. Que no passa. Per tant, el que ha passat senzillament és això. I no afecta en res. El PIB d'aquí ni fa res. I, en canvi, estem cansats de llegir doncs, i sentir la fuga d'empreses, la fuga d'empreses, la fuga d'empreses... Bueno, fins que al final, clar, ja ho trobes una cosa normal. I dius, escolti'm, no, digui-me'n una. Home, escolti'm, és que el Sabadell ha marxat. El Sabadell, escolti, sí, però jo... L'edifici del Banc Atlàntic el veig allà, o sigui, està ple de gent, I les oficines que tenen allà a la vora catalana occidental, aquí al Vallès, estan plenes de gent. Pues, què han marxat? La caixa, les torres les tenen allà encara. O sigui, estan plenes de gent, sí. el Sant Codorní s'ha anat. Però les vinyes, anem a les caves, a veure si encara estan a Sant Sadurní, anem-ho a mirar, s'han endut les vinyes, s'han endut les caves. No. Aleshores, és a dir, aquesta manca de rigor, que és una de les coses que jo faig, soc molt, molt curós amb això, hi ha d'haver rigor.
Però aquesta recerca de titulars no només afecta el periodisme econòmic, per passar
afecta
a tot el periodisme,
però el que jo dic,
no?
El que jo dic que és que l'economia...
El que afecta directament...
Afecta directament
a les canvi d'actitud de la...
a les coses de menjar. Mm-hmm. Yeah. I amb això no es pot jugar. És a dir, jo insisteixo, que diguis que una obra de teatre és fantàstica i tu la vaig a veure i digues, doncs no n'hi ha per tant, doncs mira, escolta, no passa res. És una qüestió de gustos. Mm-hmm. Però si exigeres un tema que pot fer canviar el sentiment, una sèrie de decisions a les persones, amic, aquí has d'anar molt en compte amb el que dius. Mm-hmm. I aquí no està, no hauria d'estar permès el jugar, no hauria d'estar.
Això ens ha passat durant la crisi econòmica, que tot era negatiu i feia que la gent tampoc consumís, no? Que guardés per por.
Amb la crisi econòmica no solament ha passat això, sinó que hi ha hagut persones que s'han fet el nom i que no els coneixia ningú, i que s'han fet el nom a base de dir que el que ens espera és molt pitjor encara.
Mm-hmm. No coneixem gent, no?
Jo no diré noms.
Dos o tres persones.
Jo no diré noms.
Catastrofistes,
però,
no?
Recordo una persona, doncs, que per ella estaríem... Em sembla que el 2012 ja estàvem en el 30 i no sé quants per cent havíem d'estar d'atur o arribaríem... És a dir, que hi ha hagut persones doncs, que s'han fet... I llavors aquestes persones, com més catastrofista era... És una cosa curiosa, perquè no fa bé a ningú, però, coi, més s'escampa.
Però això és culpa dels mitjans, que són els que van a buscar aquesta persona.
Perquè
surt per la tele i té més audiència.
Exactament.
No?
Exactament.
Però, en fons, també la culpa és de l'espectador, que és el que ens interessa veure l'alarma.
Ja has tancat el cicle. Ja has tancat el cicle. I a l'espectador l'interessa per què? Perquè no en té ni punyetera idea.
Uh-huh.
Perquè no en té ni punyetera idea. Mira, tornem al començament del que t'estava explicant jo. Si aquesta persona digués, però què diu aquesta dona, si això és impossible? Què diu aquesta dona si m'està dient que el 40% del PIB s'ha anat de Catalunya? Però què m'està dient?
Però l'espectador diu, home, és un catedràtic, tindrà raó el que
no,
diu.
És un diputat, és un diputat. Jo ara no parlo...
O parlem de...
Sí, no parlem de catedràtics. No, és que no vull entrar en això, però que vull... Que hi ha hagut persones, dius, home, que a mi em dol, és una cosa que no em dol i em costa anar a dir d'admetre, Em costa molt d'admetre perquè dius, home, quan la gent està fotuda, sobre que li diguis que encara estarà pitjor, home, és que l'estàs enfonsant. Quan saps, a més, que estàs fent una conjectura, que no saps realment si això acabarà així o no. No ho sabem.
Però quan dius en contra, al revés, que la cosa anirà millor, et dona per comprar més. No?
Però això va passar abans del 2008, abans de la crisi. Abans de la crisi, si feu memòria tots, recordarem que, ostres, tu, que si no tenies un pis amb el crèdit com estava i no sé què és, quasi bé és que eres un tonto.
I l'havíem de comprar ara perquè deia que seria més car.
Clar, perquè demà serà més car. I perquè no el compres, no fotis, home. L'has de comprar. I mira aquest. I aquest, quan sortia, ho deia jo, sin un duro, porque me los han prestado todos, pues he hecho mi fortuna. Pum, portada en el diari. Uh-huh. I a les revistes. Clar, llavors, bueno, pues aquí hi ha un risc. Per què? Home, perquè, clar, si tu pots veure, evidentment, el diari i la revista i la ràdio, és un negoci, tot és un negoci. Per tant, el que tu has de mirar aquí és de vendre més dintre dels límits. Però el que no es dona compte al diari, el que no es compte al diari és que fent aquesta política, a mig termini es tira pedres a la teulada. Perquè si tot va pitjor, ell anirà pitjor.
Uh-huh.
Mira, i no vull parlar massa d'aquest tema perquè fa molt poc que he deixat els diaris. Però tu mira el que estan avui venent els diaris i mira el que venien fa l'any 2007.
No ha canviat, clar, internet.
Evidentment, que diràs, home, és que ara hi ha internet, que està molt més tard, que ara
no
els digitals...
No n'hi ha quioscos, tampoc, ja.
Estan desapareixent els quioscos.
Crec que fa poc va tancar fins i tot el quiosc de la Facultat de Periodisme de la Universitat Autònoma de Beterra. Ja no n'hi ha quiosc.
De l'UAB. Ha tancat el quiosco de l'UAB.
Si tanca així, aquell, imagina la resta.
Així de fort. No, doncs, escolta, això t'està dient, doncs, el que està passant. Doncs, que aquí hi ha hagut un canvi, evidentment, de formes de llegir. Però, en una certa manera, és també de que la crisi se la van tirar per sobre. És a dir, com més la gent espantes, tu pues, deixaràs de comprar el diari. Mm-hmm. Si és que, clar, dius, escolta, jo recordo quan treballava a la banca, la primera mesura que es feia perquè es notés que hi havia una crisi, perquè la gent fos conscient. Venia el director i deia, a veure, estava un banc, veia totes les oficines i deia, a veure, ¿Cuántas suscripciones a la Vanguardia tenemos? I llavors un deia, tenim 225, a la meitat. Reduïm a la meitat les Vanguardies i la gent veurà que aquí passa alguna cosa i tal. Xocolata, lloro. Uh-huh. Però era una forma d'indicació. I llavors, amb el temps, pues aquestes coses han anat guanyant, així. Uh-huh.
Sobre el periodisme econòmic també es creen figures, abans parlaves del Pocero, no?, que es creen com un mite, però no només és d'aquesta època. Jo em ve al cap també Mario Conde, per exemple. El gran referent i després va ser, vamos,
sí, però,
el gran repudiat, també.
Pares aquí, a veure, el Mario Conde era un tio que tenia un gran discurs, era un tio que tenia una preparació important.
Tothom es va posar el cabell com ell, fins i tot.
Però el Pocero no. El Pocero, per tot el respecte, es posava totxos. Mm-hmm. Vull dir, no...
Bueno, una persona que de la nada havia construït un imperi.
Un imperi.
És una història bonica per explicar.
Sense un duro, més ho explicava. Mm-hmm. Sin un duro. Tot a base d'endeutament. Bueno, doncs mira, així s'ha acabat. Mm-hmm. Un i l'altre.
Quin és el futur del periodisme econòmic?
Mira, és que hi ha una altra cosa, és que molt lligat amb això que ara em preguntes. Perquè, clar, quan tu escrius i tal, també hi ha una cosa que no es pensa mai. I és l'estat d'ànim que té el tio que està escrivint. Fixa't que és molt important, mm-hmm. això. I tu avui, jo no sé, vull dir, per tu passeja't. Passeja't pels diaris, perquè jo, quan he estat a ràdio o a la tele, sempre he vist diaris per sobre dels llocs, els diaris, que acaba de ser la font. I tu mira quin ambient hi ha. No diré noms, eh? Mira quin ambient hi ha tots, tu. Quanta gent hi havia fa 3 anys o 4? Quanta n'hi ha ara? Quines perspectives immediates tenen amb la feina, amb el sou, amb tal? Clar, diguem-ne que no és el millor moment. No estem en el millor moment. I aleshores jo penso que això també, d'alguna forma... I durant la crisi era molt important, això es deixava traslluir. Mm-hmm.
Per això és que a mi patien pel seu lloc de feina, no?
Exactament. I això es notava, això es nota. Si estàs amb la depre de que si et truquen al telèfon o no et truquen, o et diuen que te n'has d'anar, o que no, que ara es parla de que seran 15, ostres, trucaran a no sé quants. No? Acabes parlant més d'això que no pas treballant. Això mm-hmm. ja ho he viscut jo en el banc que estava, i la vida és així. Mm-hmm. Aleshores, la forma que tens aquí d'escriure... Pot ser que d'alguna forma impactis. Mm-hmm. Evidentment, hi ha totes les línies editorials dels diaris, que llavors poden també, d'alguna forma, doncs, manegar la informació, cosa que es fa doncs, a tots. Vull dir, no ens haurem d'escandalitzar, per dir-ho. Mm-hmm. Es fa tots i llavors es manega la informació cap a, doncs, al lloc on la línia editorial del diari doncs, té pensada. I la mateixa la notícia la pots llegir doncs, de 3 o 4 formes diferents.
Depèn del diari que compris o entris a internet. El que dèiem ara, el futur de la premsa econòmica, suposo que està molt lligada al món d'internet també, i que cada cop hi ha més canals, no?, de distribució, més diaris...
Cada vegada hi haurà més.
Però quedaran els millors o qui quedaran els quins?
Pues no ho sé, de moment, no ho sé, això a mi se'm fa... Jo crec que el que quedarà és el que millor ho faci. Això està així, vull dir, no hi ha
què
més.
Què significa el millor que ho faci?
El que millor ho faci? Doncs mira, el que tingui més gent que el segueixi. El que tingui més gent...
Però això pot ser el que faci el titular més tendenciós, també.
No solament això. Si tu mires, perd el temps un moment i agafa't un diari normal i mira el que diu l'Homas Leído. Ai, les masllides són les bestieses més.
Sí, per això t'ho dic.
Amb un diari... Sí, és així.
És així, no? Les notícies més impactants són les que la gent més fa clic.
Jo el que vull pensar és que el nivell d'educació anirà pujant amb el temps, s'acabarà explicant economia. Tu m'estàs preguntant.
Sí, sí.
Jo faig ara un desideràtum, Acabarem explicant economia als nens, els nens sabran economia, sabran dir aquests m'enreden, aquests no m'enreden, i tu preguntaves sobre el futur dels diaris, diguéssim, d'electrònics o d'internet o de paper i tal. Doncs, home, la gent sabrà escollir el que en tinguin més a profit. Tu vas posar un exemple molt senzill. Als Estats Units n'hi ha i tal, i que segueixen els diaris aquests per internet, els segueixen per operar a borsa. Mm-hmm. Bueno, pues, escolta, pues, el que digui més veritats i el que li serveixi més amb ell per guanyar uns calarons, pues, escolta, aquest es farà d'èxit. Mm-hmm. Aquest tindrà un exitarro brutal. El que enredi, doncs aquest s'acabarà.
Perdrà la seva credibilitat.
S'acabarà, per més que cobri. És a dir, jo recordo, parlo de fa molts anys, però, clar, hi havia una empresa, per exemple, que podia tenir un interès en vendre, en vendre un paquet d'accions d'una filial o d'una altra empresa que tenia. Molt bé. I què és el que feia aquesta empresa? Aquesta empresa mirava pels mitjans pocs canals que hi havia llavors de dir que això que volia vendre estava en un moment fantàstic. Estava en un moment fantàstic i que això semblava que podria pujar. I llavors hi havia els cuidadors d'aquest valor que el començaven a fer pujar. I entre això i el que començaven a dir doncs, molta gent, o uns quants perquè no eren molts, doncs veies que el valor aquest començava a pujar, i l'empresa que volia vendre el paquet anava venent. Ja se l'havia tret. I llavors, quan això es quedava dalt...
Pum, calla.
Jo que sempre dic a la borsa que lo important era treballar pels àngels. Mm-hmm. Tonto l'últim, doncs, pum! El tonto l'últim es quedava dalt, diu, bueno, jo ara aquí col·loco el paper aquest. Diu, no, escolti, s'ha acabat.
Se'l queda a vostè.
Allò els diu, escolti, doncs jo ara el vull treure. No, doncs si no me'l treure, he de pagar un 30 o un 40% menys. Diu, això ha funcionat així. Mm-hmm. Això funcionava amb uns sistemes molt precaris, uns sistemes molt pedestres, uns sistemes molt d'estar per casa... I ara és tot molt sofisticat. Ara és molt difícil, això, perquè ara això està en mans de la borsa, està en mans dels ordinadors, i estan fent aquests milers i milions d'operacions amb...
Càlculs automàtics, operacions...
Es mesura en microsegons, home, ja, fer punyetes. Uh-huh. I llavors aquí, els que ens pot agradar, o tal, això, aquí no pots fer-hi res, aquí no hi pinta res. Uh-huh. Però, així tot, el que t'encamini bé, el que et digui, escolta, aquest serà.
Conclusió bàsica, quan vulguin comprar borsa, no comprem amb el valor aquell que estigui pujant molt, perquè és que potser es comença a baixar d'aquí poc.
No, el que comença a pujar molt, no. El que no. Si porta molt temps...
Pujant malament.
A l'últim duro, sempre per un altre. Això és un dels axiomes que hi havia. Ara seria l'últim euro. L'últim euro per un altre.
Doncs, Jordi, si et sembla, anem a donar pas a la resta de contertulians també, perquè donin el seu punt de vista sobre el periodisme econòmic avui al Plusvàlua.
Ells són els imprescindibles.
Avui ja sabem com atacar el càncer.
Hi ha dos claus fonamentals amb el camp cardiovascular, la ciència i l'educació.
La medicina i la cirurgia fetal permeten salvar la vida de milers de nens abans de que neixin.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Doncs saludem a un altre periodista veterà. Ell és el Salvador Agonès, va ser cap d'Europa Press a Catalunya. Salvador, molt bona tarda, molt bon vespre. Amb l'Anna Plans, director d'Imatge i Comunicació, experta en noves tecnologies. Anna, bon vespre també.
Bon vespre.
I la Carme Riera, doctora en Economia, professora de la Universitat de Barcelona i també investigadora. Carme, molt bon vespre, bona nit ja pràcticament.
Molt bona nit i molt bon any a tothom.
Bon any també, és veritat.
Ai, bon any, sí.
Que hem començat aquest any 2018. No sé què us sembla l'entrevista amb el Jordi. Comencem pel Salvador i anem donant la volta i acabarem també parlant d'economia. Salvador, tu que també ets un expert periodista i portes molts anys en aquesta professió, com has vist l'evolució del periodisme econòmic, general i també d'internet?
No, a mi em feia gràcia quan parlava el Jordi perquè... ell no ho sap, però jo li tenia una petita admiració, una gran admiració.
Ah, mira.
Perquè, és a dir, quan anàvem a informacions de tipus econòmic, ell tenia una visió analítica, diríem, bastant superior a la resta dels periodistes, no? Que no teníem la formació econòmica que ell tenia, no? Uh-huh. Jo recordo els balanços, especialment, de les entitats financeres. Ell li donava una queixalada, diríem, que dius, ostres...
Mirava més enllà del titular que donava l'entitat bancària, no?
Aquest en sap tu. Mm-hmm. Bueno, dit això, diríem, sí, efectivament, jo diria que no solament ha canviat, sinó està molt revolucionat del que era abans, el periodisme econòmic, no? I que, en fi, quan anava... jo recordo que, per exemple, doncs, bueno, jo vaig presentar a la Borsa de Barcelona el que és la cotització online de les empreses, no? Jo recordo que els de la Borsa de Barcelona, els senyors que estaven allí, que són grans inversors i tal, com van veure uns tios que van vindre allà sense corbata i tal, que eren els de les noves tecnologies, doncs, bueno, van dir, aquests tios, això no val res, aquests tios tal, que van... O sigui, pràcticament ens despreciaven d'una manera total. Però...
Ja no queda ningú a la Borsa, està tothom a casa.
I ara, ja, no? I ara ja tothom cotitza online, no? Uh-huh. O sigui... Vull dir, de la manera com ha canviat la cosa, no? Molt, molt, molt ha canviat. Jo estic d'acord amb el Jordi amb moltes coses de lo que ha dit, no? Efectivament, que l'analfabetisme econòmic d'aquest país, de la gent, però també dels periodistes, doncs també és gran, no? Uh-huh. I gràcies a aquest desconeixement, amb aquest no coneixement, doncs molta gent va ensurar en aquest món de l'economia o de l'empresa. Doncs, per exemple, si tenia el Javier de la Rosa, no? Que, bueno, avui deia... Escolta'm, demà compraré químiques quan estava al Kio, no? El Kuwait Investment Office. Dius, demà compraré químiques. Les químiques pujaven com l'espuma, no? I llavors resulta que ell és quan venia, no? I així successivament, no? O sigui, la borsa la feien pujar i baixar, doncs, i, bueno, i ell informava...
És el poder de la credibilitat, no? Convertit en un referent...
Sí.
I aprofitar-ho per...
Home, en aquest cas, ell... tenir molta pasta darrere. Clar.
Exacte, ell tenia molts diners, i per tant, és possible que una compra massiva que ell fes, doncs, evidentment, pujava les accions d'una manera increïble, no? Bueno, dit això, diríem, jo crec que en aquests moments hi ha més cultura econòmica, jo penso, i no solament això, sinó que, diríem, el periodista que es dedica a l'economia ha d'estar, està avui molt més preparat que abans, no? Mm-hmm. O sigui, avui no li dones gat per llebre, no? Hi ha un altre problema que jo faria esment, és les petites corrupcions que a vegades hi ha en el periodisme econòmic, no? O petites o grans, perquè n'hi han de petites i n'hi han de grans, no? De gent que
llencen
d'una manera continuada una sèrie de notícies perquè doncs, aquella empresa o això, vagi millor o vagi pitjor, o ensorrar l'empresa, que també ho he vist, gent que s'ha dedicat a ensorrar empreses. I, doncs, esclar, això també existeix, I vull dir, perquè el món doncs, és el que és, no? I els periodistes som un col·lectiu que no tot és net, no? Com tots els col·lectius, per altra banda. O sigui que, per tant, jo penso que en aquests moments el periodisme econòmic està molt més lligat a les noves tecnologies que no en el diari. Mm-hmm. Això és evident. I coincideixo absolutament que qui vol triomfar en aquest terreny, evidentment, la credibilitat és essencial. Mm-hmm. Perquè, és clar, tu un dia pots anar a borsa perquè t'ho ha dit aquell titular, però si t'hi has picat els dits, doncs no et llegiràs més aquest mitjà, no? O sigui, la credibilitat és fonamental. Mm-hmm. O sigui, Bloomberg, o aquests poders... New York Times, The Economist, fan uns anàlisis realment seriosos, no? Que a vegades s'equivoquen, també, però fan uns anàlisis seriosos. I això és el que els dona la credibilitat de dir, escolta, jo vaig amb aquestos perquè aquestos, el que diuen, almenys ho han pensat moltes vegades, no? Uh-huh. Per tant, jo penso que la credibilitat és bàsica pel futur.
L'Anna Plans, ara parlàvem d'internet, suposo que també ens parlarà d'aquesta nova, no?, manera de comunicar.
No, el que pensava quan deia el que es dona més clic, el primer que m'ha vingut al cap ha sigut les fake news. Les notícies falses, i veritablement és un tema... Ara...
És un gran repte per a les socials.
És un gran repte, perquè a més, inclús ara des de la Comissió Europea s'està intentant fer una comissió, crear una comissió d'experts, perquè realment és molt problemàtic, no? Mm-hmm. Pensa que inclús hi ha diaris satírics que en realitat doncs, fan notícies que són inventades, i bueno, és un diari... però que es comparteixen com a bones. A Estats Units, per exemple...
I que fins i tot han compartit polítics.
Polítics, sí, sí.
De diaris que són satírics.
No, i a més el tema és aquest, que si a tu et va bé, amb el que tu penses, doncs ja, ho comparteixes.
Reafirma.
Això ho deia el del New York Times, no? Deia que hi ha una situació perillosa perquè inclús, no? Deia, governs i individus simplement titllen quelcom com notícia falsa si no els agrada, en lloc d'oferir una evidència al contrari, que aquí està el perill, no? Als Estats Units havia un xicot, un universitari, que havia fet notícies en favor del Trump, però no perquè ell li agradés al Trump, sinó perquè pensava, veia que tenia més clics, en realitat, no? I això és molt interessant. I després, d'altra banda, el que comunicava, no?, com el tema de la crisi, no?, que ha fet augmentar una miqueta aquest interès i sorgir, doncs, una sèrie d'experts, no?, mediàtics, no?, pues a mi se m'ocorreix des de Leopold Abadía, Niño Becerra, Xavier Salamartín, que aquest ja hi era abans, no?, uh-huh. José María Gay de Liébana, Gonzalo Bernardos, no?, clar, tot això ha fet pujar l'interès a l'economia perquè la gent troba que li toca la butxaca. Abans era potser més una economia d'experts i ara, clar, si això et va, doncs una miqueta s'ha democratitzat i, a més, clar, arriba a les xarxes. I ells, doncs, han utilitzat això també també amb titulars de vegades doncs, atraients o per crear polèmica, no?, en certa forma, que també pensem que també està influenciat per la ideologia, que darrere hi ha alguna cosa. I ells també els hi permet tenir un contacte més directe amb el públic final i, per tant, clar, queda tot una miqueta com sense saber cap a on anirà tot això, no? Uh-huh. Vull dir, sí que penso, bueno, tenen, entre tots, no sé, tenia aquí, és que realment tenen masses de seguidors, no?, crec que 500.000 de seguidors estem parlant de... Entre tots sumen uh-huh. això, no? Vull dir, realment és una passada i tenen molta capacitat d'influència. Aquesta és la realitat, no? Uh-huh. I, clar, ells es guanyen la vida. Clar, tot es retroalimenta, no? Perquè és el tema de Twitter. Tu vas amb una tertúlia de ràdio, tens entrevista a televisió, articles d'opinió...
La puges a Twitter, després...
Clar, és tot com es retroalimenta.
Sortir per la tele també et dona credibilitat,
uh-huh. no? I llavors, clar, és un pont propi que ells tenen de connexió entre el públic directament, no?
Uh-huh. Parlem després també de les fake news, parlarem de com dèiem abans, aquests experts que es creen com amb molta força, però abans escoltem també la Carme Riera, doctora en Economia, que ens dona el seu punt de vista econòmic, que hem escoltat periodisme, xarxes socials, internet, i a nivell econòmic, què t'ha semblat l'entrevista amb el Jordi Goulart?
Estic molt d'acord amb moltes de les coses que ha dit, i el problema principal que jo hi veig i que s'ha dit i el Salvador també l'ha comentat és l'analfabetisme econòmic que hi ha en aquest país, no només amb la gent jove, mm-hmm. sinó amb la gent ja que té una certa edat. I el problema principal és que aquesta gent o no se n'adonen o realment no els importa aquest analfabetisme econòmic. És a dir, aprendran una altra cosa que economia. Em plantejo que...
És que fa por, hi ha molta gent que té por de l'economia, no?
Em plantejo dues coses. Primer,
la por. Ui, economia, sembla com si...
Justament, una d'aquests problemes que hi veig jo és, primer, una actitud aquesta de passotisme, de dir, això no m'interessa, no va amb mi, m'és igual, i l'altra és, m'agradaria, però tinc por. Uh-huh. O sigui, em fan por els números. Jo, quan faig les meves classes, d'entrada, el primer que dic és els números no se'ns menjaran, no obriran la boca i se'ns menjaran, sinó que som nosaltres els que els utilitzem i els hem de fer anar de la manera que millor ens convingui, uh-huh. per ajudar-nos a explicar coses. O sigui, la gent d'entrada, no sé per què, històricament ha tingut por als números en aquest país, i per això hi ha tan poca gent que estudia les carreres científiques i tecnològiques, i per això hi ha poca profunditat, diria jo, quan els alumnes estudien economia, tenen bastant poca profunditat a l'hora d'arribar a una sèrie d'anàlisis. I quan acaben la carrera d'economia, se'n van molt cap a les bandes més socials. Uh-huh. O sigui, deixen de banda l'anàlisi una mica més profunda. I això és perquè no aconseguim, i aquí entono la meva culpa, no aconseguim fer-los entrar en aquest món i no aconseguim fer-los agradar al món econòmic i al món dels números. Per què no aconseguim fer-los agradar? Doncs aquí jo crec que en part també hi ha una mica de i juguen una mica tota el que seria la premsa i el que seria doncs, els mitjans de comunicació. Tampoc no ho ajuden. Ara estem dient que hi ha molta economia als mitjans, a la televisió, però què passa? Com es transmet aquesta economia? En forma de xou.
Mm-hmm. Sí.
No oblidem. Sí. No, o sigui, quan estem veient el dissabte per la nit, segons quina persona que està parlant per la tele, està fent un xou. I després d'aquest xou en ve un altre que estan parlant d'un artista o estan parlant
de la corrupció política. És el que dèiem abans, fan el xou perquè és el que dona més audiència, no?
És la manera com arriben en aquest país a la població. I això ens està parlant una altra vegada del nivell cultural de la població d'aquest país. Si sí, només li podem arribar...
també fan show, vull dir, ja per aquí...
Si a la gent a nivell econòmic només li podem arribar a través d'un show, tenim un problema greu, i no és que la gent no sàpiga economia, és que diguem que no sabria potser altres coses, no? És un problema d'actitud. Mentre no aconseguim canviar aquesta actitud de la gent vers no només l'economia, sinó en general, vers el coneixement en general, serà impossible que la gent sàpiga reconèixer quan l'estan enganyant o quan hi ha una manca de rigor o quan l'estan encaminant cap a una banda i no és capaç de veure l'altra banda. Això la gent ho ha de pensar per si mateixa, però és una actitud seva i no s'ha de deixa endur per les tendències que hi ha i que cada cop són més profundes.
Jordi.
Jo, si em permets afegir una cosa al que deia la Carme, és molt curiós perquè cada quatre mesos en el diari ve una munió de becaris, no? Una munió de becaris, doncs, que estan allà doncs, quatre mesos en el diari i tal. I jo els que arriben, escolta, i bueno, i on voleu anar? I normalment, o sigui, sempre hi havia alguna excepció alguna vegada, però normalment ningú demanava economia. O sigui, el que anava havia de ser que li tocava pito, pito, colorito, i venia el tio tremolant, o la noia tremolant.
Perquè els hi fa por, no?
Els feia por, tu. Jo deia, però quina por? Por de què? Vine aquí, amb això t'ho explicaré, i el que no sàpigues t'ho explicarem. I tal. I llavors, i els que entraven deien, doncs és veritat, doncs és... però hi ha aquesta recança. Però aquesta recança, jo tinc la sensació, és perquè ve de nou... hi ha una idea equivocada, perquè de petits ningú els ha explicat res. De petits ningú els ha explicat res. Perdó, més volia fer...
Jo voldria fer un incís amb el que deia abans el Jordi, i molt d'incís. Hi ha dos temes que aquí som absolutament ignorants perquè a l'escola no s'ensenyen, que són l'economia i el dret. O sigui, una persona arriba a final de... fa la selectivitat i aquesta persona de lleis que en sap res, absolutament. I del dret. O sigui, dius, som un estat de dret i tal. Què vol dir això? Ningú sap res de tot això, no? I d'economia, menys encara, no? O sigui, per tant...
I són dues coses bàsiques.
Són bàsiques. Avui no? tu no pots funcionar pel món sense saber un mínim d'economia i un mínim de dret. Un mínim, perquè tampoc és que has de ser...
En canvi, és el que hi ha el Jordi, saps algú de química, que segurament no servirà per res.
Però fixa-t'hi que el més curiós és que aleshores saps algú de química, però aleshores ho va dir la Carme. Vull dir, a les STEM no hi van. La gent no hi va. Per què? Tenen por dels números. Tenen por dels números amb ciències, amb enginyeria. Tenen por dels números. Escolta, i això de petits ve que n'han estudiat.
Jordi, una pregunta. Està clar, sí. Per mi escriure sobre economia no es tracta només de plasmar números, no? Sinó
de les vides
i les persones. Aleshores, tu, quines eines i habilitats creus que hauria de tenir un periodista econòmic? Perquè ara es diu...
Un periodisme econòmic, que per mi, si em dius el desideràtum, de com hauria de ser un periodista econòmic, mira, hauria de ser una persona que hagués estudiat 3 anys d'economia i que fes un curs, o un màster, o un postgrau de periodisme.
O una base econòmica.
Una base econòmica,
i això
però...
no pot donar el problema després de que quan parli... per exemple, els metges són els pitjors que informen perquè comencen a parlar amb llenguatge de metge i no això ho explica un pacient no s'ha d'entera. No.
Perquè en el màster que farà després o el postgrau que farà l'ensenyaran a escriure.
L'ensenyaran a
com manifestar-se, a com comunicar el millor possible. Perquè jo estic en un cas, estic fent clars amb un màster i veig gent que ve d'altres carreres i tal. I veig cada vegada que és més important el que hi hagi una base, sobretot en el cas de l'economia és molt important que hi hagi una bona base. Escolta, si hi ha una bona base, el que deia jo aquest senyor abans és al revés. Com més en saps, més bé ho explicaràs. I més, per què? Perquè... de seguida veu si la persona que està parlant d'un tema sap del que parla o no sap del que parla. Això ho copses ja de seguida. Clar, i aleshores, jo molta gent, doncs no, però jo ho veig de seguida, saps del que parla o no del que parla. Aleshores, si saps de què parla, doncs veus que t'ho explica bé, t'ho baixa, et baixa fins aquí, no sé què... Es nota, i això, i la gent ho sent. I no cal fer xous, tu. No cal muntar xous. No cal muntar grans xous perquè la gent entengui les coses. Mm-hmm. Jo ho penso així.
Ara que estem amb el tema educatiu, imposant totes aquestes competències i que només estem parlant de competències, educar per projectes, estem parlant doncs, de les competències digitals, de les competències del treball en grup, les competències orals, les competències escrites. Les competències bàsiques que s'han d'incloure són les competències econòmiques i les competències, no sé si dir-les il·legals, però una base d'economia i una base de drets s'han d'incloure des que els nens comencen a entrar dintre de l'escola.
Que no els hi faci por després,
exacte.
No?
Exacte. Si a un nen petit, des de el principi de tot, que se li ensenya música, se li ensenya tecnologia, si se li ensenya els números, i si els ensenya els números aplicats a l'economia, aquest nen no tindrà la por que la majoria de nens, quan creixen una mica, tenen els números.
Mm-hmm. Abans s'ha tret també el tema de les fake news, les notícies falses que van circulant per internet. A nivell econòmic també afecta molt el prisma econòmic, aquestes fake news?
Sí, però es detecten. O sigui, no, a veure,
ho detectes tu, cara. Però el problema és
l'oient. Coneixes el govern mexicà que va dir que tancaria fronteres? Aquesta... Va ser, el gobierno mexicano anunció que cerraría la frontera a los estadounidenses en caso de que Trump sea el próximo presidente de Estados Unidos. Va ser la història, va ser la tercera més circulada a Facebook de maig a juliol.
I és falsa.
I és falsa, vull dir.
Sí, a veure, no, jo parlava des del punt de vista de mitjans. A veure, sí. A internet tu pots fer cas a la gent que surt bé, és a dir, a qui t'envia el tuit, per exemple, doncs a la persona que tu coneixes i que és solvent. Si no és una persona solvent i et diu una cosa, jo no em faig ni cas.
Yeah.
No em faig ni cas, no me'l crec.
Mm-hmm.
Aleshores, normalment, si això arriba i tal, i arriba a les persones que estan al mitjà, doncs tindran ja mitjans o tindran formes, haurien de tenir de detectar-ho. Dintre de les fake news, o sigui, dit així, ara, no, però enredar-te, sí. Per exemple, en economia hi ha una cosa molt, molt curiosa. Anem a suposar que una empresa, clar, que t'ha de donar els resultats... Doncs aleshores, si no li interessa, doncs et passa un balanç, un compte de resultats...
I destaca,
amb
clar.
Uns ítems de l'any passat i amb uns ítems diferents aquest any.
Uh-huh.
És a dir, a fi efecte que no ho puguis comparar. Això sí que passa.
Mm-hmm. Clar, però això és culpa de l'empresa sí i, en el fons, del periodista sí, també ha pensat a veure no, com faig per enredar el periodista.
Ells t'envien aquestes dues coses que no són comparables i, mm-hmm. i et posen un text. Pam. I aleshores, clar, tens dos sistemes de fer, que és anar a l'original, a buscar la memòria, a buscar què diu i tal, que és una feinada, encara que ara amb internet és més fàcil tot, però és una feinada, a buscar què tal, i a fer els càlculs tu. Escolta, i si tens pressa, doncs el que t'envien. Ja. Que així no tindràs problemes, a més. Perquè en economia sí que és veritat que, al revés d'altres coses, jo m'imagino que un crític que faci una crítica dolenta a una pel·lícula, doncs, de no sé quin, tal, que no sigui un d'equip real d'aquí, sí. Un americà, doncs, com a molt, pot ser la distribuïdora, el trucarà i dirà, home, ens has fotut. Però com tu facis no sé què d'una empresa, tal, les bronques que reps d'economia són brutals.
De les empreses...
Brutals, brutals. Jo no he vist...
Depèn de tu,
no? Hi ha cap més secció. Mm-hmm. Cap més secció que rebi les bronques que rep economia.
Bronques des de les empreses,
bronques, no? Bronques des de l'empresa directament, bronca amb alguna cosa que hagis fet malament i que la bronca li hagin fotut en el director general.
I fins i tot també amenaça.
I el director te la fan a tu. Mm-hmm. Però realment, és una... jo sempre els dic que el que vulgui fer economia, que sàpiga que tal, però que estarà sotmès a una pressió especial que altres seccions no ho tenen, perquè si t'equivoques, si no dius exactament el que volia que diguessis, què tal, encara que sigui que tu creus que és veritat, i que... pam, et foten. Això sí que va així. Tu,
ha de tenir eines, habilitats.
Poques manies,
no?
Tu.
Habilitats diferents. Quines habilitats tu creus que ha de tenir?
Habilitats, home, paciència. Ser un tio... Jo crec que és una persona molt, molt curosa, molt de fixar-se molt en els temes, ser molt... Tenir una capacitat dels números, de saber-se manegar bé amb els números, i tampoc no ser excessivament, és a dir, complaent, si no pot ser. Has de trobar un equilibri entre no fer empipacs i el que no... I que el que,
donar una de cal i una de sorra.
I que el que tu dius no sigui, doncs, una cosa que tu no, no ho creus, eh? Altra cosa és que llavors vingui Sant Pere amb la rebaixa, no? Que sempre, sempre hi ha Sant Pere, sigui el cap de secció, sigui el cap de redacció, sigui més amunt, i et diguin, escolta, això canvia el titular que no m'agrada i posa-hi aquest, tu, escolta. I llavors a sus ordres.
Amb el que acabes de dir, Jordi, acabem de fer que uns quants que potser es plantejaven fer periodisme econòmic deixin, no tinguin intenció de fer-lo, eh?
No, perquè està bé, t'ha d'agradar. A veure, el que deia és que el primer t'ha d'agradar, com tot, com tot. Si no t'agrada, doncs no, fes una altra cosa.
Mm-hmm. Salvador Aragonès, ens falten 4 minuts per acabar el programa.
Ah, no, no, jo volia una anècdota, jo volia una de les tantes, eh? Podríem escriure aquí...
Un llibre, també, un llibre, una enciclopèdia.
Mira, jo vaig posar un redactor a fer periodisme econòmic, i el deia, bueno, doncs va començar a estudiar llibres i coses i tal, era un intel·lectual, quasi, no? I llavors, doncs, hi arriba un dia que, mirant les memòries, va veure un apunt que donaven els auditors, no? Una, tal. I llavors va mirar què deien els auditors i resulta, per exemple, que FECSA estava endeutada amb 40.000 milions de pessetes. Eh? I el tio no s'ho creia. Bé, em diu, escolta, passa això. Jo vaig dir, a veure, vaig llegir-ho, tornar-ho a llegir, van preguntar a l'empresa, diu, no, home, no, això són coses dels auditors.
Clar, quina empresa...
Dic, escolta'm, dono-ho. Dono-ho, perquè això està escrit. Ara tampoc era, no calia tenir grans intel·ligències i grans coneixements per aquest tipus de coses, no? Allí va patar FECSA. Com a empresa, bueno...
Però ja et vas trobar també un tallafocs que era la pròpia empresa i el gabinet de comunicació, que també són periodistes.
Sí,
no?
Bueno, però...
Bueno. És el que deia abans el Jordi al principi, que calen molts periodistes també per, pum,
sí,
explicar la informació que vol l'empresa i no, sí, explicar la que no vol explicar.
Bueno, però és que llavors tu tens que fer el pont. Jo crec que els directors de comunicació, doncs, bueno, hi ha vegades que són útils, però hi ha vegades que els tens que puntejar, perquè dius, escolta'm, aquest tio no m'està dient el que jo voldria, no? El que, clar, jo voldria, la informació que jo
demano,
necessito.
Que jo demano. Demano.
Llavors tens que fer el pont i tens que anar-te amb altres fonts. Jo crec que, per a mi, fonamentalment, el periodisme econòmic és tenir bones fonts. El que té bones fonts, difícil és equivocar-se, perquè, bueno, va a les fonts i diu, escolta, i s'informa bé i tal. El periodista que, doncs, viu de gabinets de premsa i de fonts molt baixetes i tal, doncs, s'equivocarà moltes vegades, no? Jo crec que el problema fonamental és tenir fonts, diríem, molt coneixedores.
I les fonts és també qüestió de temps.
És qüestió de temps.
De que et donin confiança.
El primer any que fas periodisme econòmic, això, les fonts no les tens. Vull dir, les tens en el transcurs del temps i que la gent ha fet confiança en tu com a periodista i dius, escolta'm, aquest m'enfio que m'ho dirà bé, no?
Em fa el favor.
Jo vaig dir a paciència, que tu veus. Jo, una cosa que veig amb els nois que han anat passant, i noies que han anat passant per allà, és... que es vol anar molt de pressa. Va haver-hi un becari que el segon mes va dir, escolta, jo vull fer opinió. jo dic, home, dic que som d'aquí, doncs aquí s'han de passar uns anys. I aleshores hi ha molt poca paciència. I aquí això és una cosa de temps, de temps i fer les coses bé. O sigui que, ara, jo penso que la clau és que t'agradi, que t'agradi. Si no t'agrada, difícilment...
Ho faràs fatal.
Faràs
que t'agradi i se't doni bé, els dos punts, no?
Se'ns acaba el temps, però abans, que és el primer programa de l'any nou, si voleu, envieu un desig per aquest any 2018. Em costa pensar l'any en què estem vivint, eh? Que en 2 anys arribem a l'any 2020.
Doncs mira, que s'hagin equivocat moltes previsions de creixement, que ens les han donat molt baixes, i que siguin millors de les que han dit. Que s'equivoquin com s'equivoquen molts anys.
Un desig a nivell econòmic, periodístic. Salvador Aragonès, segon desig per aquest any 2018...
Home, jo desitjaria que baixés més l'atur, encara, perquè és un gran problema d'aquest país, i que, bueno, que pugés el PIB, que pugés, doncs, les inversions i que pugessin... O sigui, aquest és el desideràtum econòmic que puc fer en aquest any 2018.
Anna Plans?
Doncs mira, jo recordo en el programa que vaig estar, doncs, l'any passat ja, del recap d'aliments, i, bueno, doncs, que fóssim més solidaris econòmicament.
Ha passat ja més d'un mes, eh? Passa el temps volant.
Volant ja l'any passat, doncs, ja l'he fixat.
Carme Riera?
que canviem l'actitud, obrim una mica més les ments, i si pot, bé que, si pot ser que posem una mica, ja que al principi d'any sempre ens posem allò de les dietes, una mica de dieta digital.
Bueno, doncs no, bé, està, no està malament. Jordi Goula, periodista, gràcies per venir al Plusvàlua.
A vosaltres.
I explicar la teva experiència i també fer una classe magistral de periodisme econòmic en una hora avui que estem començant aquest any. Jordi, gràcies. Gràcies al Salvador també. Gràcies a l'Anna Plans. Gràcies a la Carme Riera. Tornem la setmana que ve, el dijous, com sempre, a través de Ràdio Estel. Aquest programa es diu Plusvàlua. És un programa que produeix cada setmana el Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de la Fundació La Caixa, de l'obra social de La Caixa. Gràcies per escoltar-nos. Tornem dijous que ve. Bona setmana.
I bon any.
I bon any també. Bon any. Bon any.
Bon
any.
Bon Reis.
Bon Reis.